Cugat Media. Notícies.
Salutacions al doctor santcugatenc Antoni Vilaseca, és uròleg a l'Hospital Clínic de Barcelona i professor associat de la Universitat de Barcelona. El passat novembre va participar en la 16a edició del European Multidisciplinary Congress on Urological Cancers, un congrés a Lisboa en què van assistir més de 1.500 persones de 75 països. Vilaseca va ser reconegut per la seva presentació d'un assaig en el qual ha participat el clínic i que consisteix en el subministrament d'un fàrmac per tractar el càncer de bufeta. El fàrmac que s'administra per primera vegada en humans ha obtingut resultats impressionants. L'ambient nadalenc és cada cop més intens a Sant Cugat, amb un programa amb més de 300 activitats. Una de les propostes destacades va a càrrec de l'Escola de Música i Dansa Fusió i Sant Cugat Comerç, que tornen a omplir els carrers de melodies tradicionals. Nadales al carrer tindrà lloc aquest dimarts 17 de desembre de 6 a 8 del vespre a diferents indrets de la ciutat i reunirà més de 250 participants de més de 10 corals. Totes elles es trobaran a la plaça de Barcelona. Tot plegat ho ha explicat el programa Connectats a la directora de Fusió, Gemma Navarra, que coordina la iniciativa. Per Nadal, la música pren un protagonisme especial. Per a l'Escola Municipal de Música Victòria dels Àngels, el mes de desembre ve carregat d'audicions, concerts i propostes per a tots els públics. Aquest dimarts 17 de desembre, l'aula polivalent de l'escola acollirà un concert de música de cambra a les 7, i dimecres 18 tindrà lloc la segona edició del Compartir Música, una activitat oberta a tothom en la qual alumnat i famílies protagonitzaran les actuacions musicals. Clara del Ruste, professora d'Educació del cos del centre, i Toni Fernández, professor de música de cambra i de violoncel del Conservatori, han explicat els detalls d'aquestes activitats nadalenques al magazín Faves Contades. Trufa és la primera novel·la gràfica de Glafira Smith, pseudònim de la validora xenca Andrea Ferrando. A través de la mirada canina de la trufa, l'autora relata la vida del José Luis, el seu pare, que va haver de dir adéu a la seva dona i a la gossa amb poc temps de diferència. L'obra és un homenatge al meu pare i als gossos, aquests éssers que ens acompanyen i ho veuen tot, comenta la validora xenca. Això és tot. Més informació a www.cugat.cat.
Cugat Media, la informació de referència a Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Media, 91.5 FM.
Bon dia, són les 10 i 3 minuts, i això és el Faves Comptades. Bon dia, són les 10 i 3 minuts, i això és el Faves Comptades.
Faves Comptades compta amb el suport de Fer3 i Servimat.
Salutacions, molt bon dia, Sant Cugat. Comencem el Faves Comptades, el magazín dels matins de Ràdio Sant Cugat. Rebeu una salutació de l'equip del programa, conduït per Roc Casas, el control tècnic, Sara Vella, la redacció, el batriador a la producció i el guió, i de qui us parla, Carme Reverte. Avui és dimarts 17 de desembre i farem bullir l'olla amb tots aquests ingredients. Començarem amb una bona dosi d'actualitat amb la tertúlia ciutadana. Avui amb Montse Moral, Alba Roda i Laia Coronado, amb el batriador remenant les cireres. Afegirem una mica més d'actualitat per tancar la primera hora, parlant de la nova edició del calendari de pagès amb el seu editor, Joan Tomàs. Després de les notícies de les 11, potenciarem el xup-xup de la ciutat amb un polsim de setè art. Rebrem el periodista Víctor Alexandre amb una nova entrega de Cinema a la xarxa. I afegirem una mica de ciència amb un nou episodi del POU, amb Pau Vázquez, per parlar d'un estudi que pot ajudar en la lluita contra l'obesitat. I per acabar, en l'espai Identitats, coneixerem els detalls de la nova campanya Un nen, una joguina, a càrrec del grup de joves de la parròquia. Comença a bullir l'olla, això és el Faves Comptades.
Faves Comptades, no ens mengem el món, te l'expliquem. De dilluns a divendres, de 10 a 12, a Ràdio Sant Cugat.
Veure'l i voler-lo cuidar. Jocs, moixaines, ensenyar-li tot. A Occident, el teu gos o gat està ben assegurat amb la nostra assegurança per mascotes perquè ho aconsegueixi tot, tot i tot.
Occident et desitja bones festes.
Nadal amb nosaltres. Cugat Mèdia.
I quan passen 6 minuts del punt de les 10, el Faves Comptades comença a fer xup-xup amb la tertúlia. Una tertúlia que sempre ens servirà per veure la ciutat des de diferents punts de vista. Avui posarem el focus sobre una problemàtica de salut pública que afecta moltes persones, el tabaquisme i, més recentment, l'ús creixent dels vàpers. Arran de la marató del 3CAT, que ha recaptat aquest diumenge 6,4 milions d'euros per a la recerca de les malalties respiratòries, centrarem la tertúlia en els efectes del tabac, les mesures de regulació i els canvis socials al voltant del consum. Per fer-ho ens acompanyen a l'estudi Ramon Bernils, Ramon Semoral, farmacèutica i rotària, l'Alba Roda, president de l'Ateneu Sant Cugatenc, i la Laia Coronado, periodista del Cugatenc. Molt bon dia, benvingudes, benvingut.
Bon dia.
Bon dia.
Ben trobat.
A més, Montse, em sembla que tu tens un paper actiu també contra la lluita contra el tabac.
Bé, jo fa com a farmacèutica i quan em vaig jubilar vaig entrar en una societat científica i com que tenia temps em vaig dedicar a impulsar... És una societat científica que és interdisciplinar, que està a l'Acadèmia, a la Real Acadèmia de Ciències Mèdiques, a Catalunya i Balears. Allà hi ha psicòlegs, metges, infermeres... Soc l'única farmacèutica des de fa 15 anys i per veterania ara en soc la presidenta. Precisament avui tenim la reunió de la Junta i celebració de Nadal, no? Fa anys que estem treballant, és una ciutat catalana, eh? I la nostra... Tots som voluntaris, els professionals que estem allà, i la nostra idea és promoure accions que tinguin que veure amb la regulació del consum i el tractament del tabac. La veritat és que aquesta marató ens anava molt bé. Una de les meves companyes de junta, l'Anna Ricoven, és la que va sortir a la televisió, eh? Que és l'infermera tan simpàtica, que ajudarà a deixar de fumar aquella persona que va dir que públicament que deixaria de fumar. I, bueno, la feina fa anys que voluntàriament molts professionals sanitaris estem dedicant a conscienciar, no? En aquests moments hem evolucionat molt, les dades són bones, per el que s'ha vist, però no podem baixar de treballar. I ha canviat, el paradigma és molt diferent. Jo ja no parlo de tabaquisme, jo parlo de nicotinomania, o sigui, de addictes a la nicotina. I aquest és el gran paradigma. I, bueno, jo no vull ocupar més temps, perquè aquest és un tema que sí que el porto molt.
Tu és el que ens has més. Sí, aquí nosaltres... Però... Pràcticament, bueno, jo almenys s'obro, perquè en el fons no en tinc ni idea.
Bueno, que
jo
inclús
podria
opinió,
ser una mica
visió.
Més polèmic intentant dir mira, que la gent també té la seva llibertat per poder fumar si vol. Una altra cosa és que realment molesti els demés. Uh-huh. Llavors aquest és el problema, vull dir que els demés no volen i llavors hem d'empassar el fum dels altres.
Sí. Tant,
jo no crec que això, per moltes lleis que es facin, no es regularà.
Exacte.
S'ha guanyat molt per això, eh? S'ha guanyat molt perquè la conscienciació, que és el que fa Montserrat, ha sigut molt important en aquest aspecte. I, esclar, tots els mitjans de comunicació es fan ressò d'aquesta problemàtica que, evidentment, és dolent per la salut. Vull dir, però hi ha gent que serà molt difícil que, d'alguna manera, doncs, deixi de fumar, bueno, perquè fuma...
T'ho diré per què. És que jo vull ser molt clara. Jo, tot el tema d'aquest tema... no l'hem de portar als metges ni als sanitaris, s'ha de passar al nivell social. Ah. Jo crec que això ha de ser la gent que sàpiga, sigui conscient i que decideixi lliurement.
Sí,
perquè lo de prohibir o prohibir, jo soc de la generació de prohibir o prohibir.
Sí, sí.
Has de conèixer i decidir, però que quedi ben clar, jo vull dir ben clar, la nicotina és la droga més addictiva que tenim. Deixem-se estar de cocaïnes i altres. La nicotina és la droga més addictiva. I tota la gent que fuma és un addicte, és un drogadicte. Sí, sí. Per això costa tant deixar-ho. No és un hàbit. Tothom parla d'hàbito. No és un hàbit, és una addicció. Sí. I això s'ha de dir ben clar. I ja està. Però tu decideixes si vols ser un addicte o no un addicte. I que sàpigues que costarà sortir. Se surt. Però no, millor no entris. Jo vull sempre protegir els joves. Vull que la gent sàpiga per què entri. Si has entrat, que sàpigues a lo que jugues.
No. No
molestis els altres.
És això. No molestis els altres, perquè de fet hi ha molta gent
que... No és només molestar, no? Sinó que afectes la
salut dels altres.
I del planeta, perdoneu. Del planeta, la contaminació...
Sí, però també pots dir, escolta, que no hi passem els cotxes, perquè els cotxes contaminen també molt i, per tant, també fan que d'alguna manera la respiració no pugui ser... Bueno. Problemàtica, vull dir que, clar, hi ha moltes coses.
Deixa'm a la Laia.
La Laia.
Jo estic d'acord amb això de la informació, o sigui, que l'important és que puguis prendre una decisió en tot cas informada, i precisament el que comentaves dels vapers, crec que no hi ha aquesta informació, és a dir, s'han venut com una alternativa per deixar de fumar, fins i tot, i clar, això és perillosíssim, i els joves segurament no hi ha la mateixa consciència de el que és encendre't un cigarro o un vaper, sembla que el vaper no sigui res, però realment hi ha una falta d'informació brutal, i vull dir que jo també ho vaig viure de més jove, d'alguna cosa, dius, ostres, és que no ets conscient de fins a quin punt allò que potser els teus companys tenen tan normalitzat realment és nicotina igualment i...
Uh-huh. El vaper, la xixa.
Sí, exacte.
La gent es pensa que com que hi ha allò amb aigua no passa res, és que manipulen tant a la gent. Perquè fixa la paraula...
La indústria tabaquera, no?
Sí. La paraula vapor està molt ben triada. Perquè tu penses en vapor d'aigua. I no, és propilent glicol, són productes tòxics, hi ha minerals...
I les aromes, no?, que s'hi posen també.
Els aromes, a més, estan fets perquè t'enganxis més, per dilatar més el pulmó, perquè entri més la nicotina. O sigui, tot està molt manipulat perquè tu a la primera o a la segona vegada que ho provis t'hi enganxis. La indústria tabaquera va fer el gran pelotazo de rentar-se la seva imatge posant els filtres. Ja parlo dels anys 50 o 60, que deien provien càncer, com que ja era molt evident que feien mal.
L'època de l'Ideales.
Van dir, ho arreglem, posem el filtre. El filtre és la gran enganyifa, perquè el filtre no filtra res, seguim tenint càncers. No ens ha tapat, però tothom es pensa...
10.000 morts catalanes associades a aquest hàbit addictiu cada any.
Sí, 8 milions al món. Doncs segueixen morint. I el filtre, a més, a sobre és un microplàstic, que és el que et deia de la contaminació. Tenim tonelades de borilles en el mar. Però és que, a més, la gent les tira pel carrer. Jo ara mateix acabo de dir una senyora, sisplau, acabes de tirar la borilla al terra, que a casa teva no la tiraries? No, doncs per què la tires? Això és casa nostra.
I encara et fot la bronca.
No.
Perquè...
Tothom tira la borilla al terra, sí, sí. I aquesta borilla està contaminada. Mm-hmm. No, és que va. No, on te van les borilles? Al mar, al final. I tot això contamina, eh? I triguen com 20 o 30 anys en degradar-se. Mm-hmm. No s'adegraden.
Heu fumat?
Sí, jo sí. Jo era fumadora.
Jo fa uns 40 anys que no fumo. Però fumava. Fumava, però... És curiós perquè, per exemple, la meva família, els que són els Roda, no fumem. O sigui, jo suposo que deu haver-hi un gen en concret
que
d'alguna no t'agrada fumar. Jo fumava, i recordo el meu pare que fumava per fumar, vull dir, però no perquè li agradés fumar, sinó per fumar.
Socialment estaves...
Socialment perquè d'alguna manera suposo que relaxa, i hi ha tota una sèrie de coses que, evidentment, doncs, són addictives, que és la relaxació i així... Però jo suposo que tenen que haver-hi alguna cosa amb els gens, també. No sé, això...
Sí, no, hi ha gent que no s'enganxa, no?
Hi ha gent que no s'enganxa.
Que no li agrada
molt. No em va costar res deixar de fumar fa 40 anys, però tampoc fumava massa. Vull dir, ara, és curiós, la meva dona fumava. I resulta que ella la passava per la pantalla i deia que no tenia els pulmons mal, i jo passava per la pantalla i em deia que tenia els pulmons fotuts.
Ves per on.
Saps per què? Perquè jo vaig molt amb moto. I anava molt, circulava molt en moto per Barcelona.
I tu ets el
pot, sí, de fums i així de Barcelona.
La contaminació.
M'afectava una miqueta més. Per això vaig dir, home, prefereixo anar a dir doncs, no fumar i així no
sumem,
duplicar
el tema. Tu has fumat, Laia, algun cop?
Jo
no
jo mai.
Felicito. Et felicito. Jo no, jo vaig fumar perquè a casa meva, els Moral, sí que fumaven, el meu pare era fumador, i quan fèiem la comunió ens deixava fumar el primer cigarro, sí, sí, perquè deien que tenia un uso de razón. I que volia que fuméssim davant d'ell, no d'amagat.
Això.
I que si volíem un cigarro ens el donava. Clar. Imagina't, pobre, eh? Sí. Feia... Era molt progre, el meu pare, però sí, clar...
No. Creieu que socialment, en tot cas, ha canviat una mica la imatge que es té de, del tabac, de fumar, que sí, potser sí, està sí, una mica més mal vist socialment? Al final estem parlant d'aquestes sí, sí, drogues que tenim normalitzades i ben vistes, també podríem parlar de, del consum d'alcohol, no? Sí. Però potser sí que en els darrers anys ha canviat la manera social de sí, veure el tabaquisme. De fet, l'Àlvaro apuntava, no es pot prohibir, de fet, hi ha països on s'ha prohibit fumar a les persones nascudes a partir del 1990, no em voldria equivocar, crec que s'ha fet a Austràlia sí, i també a Gran Bretanya. Sí, sí. Per exemple, per tant, aquestes persones, almenys legalment, no tindran l'oportunitat d'accedir al tabac. Ara, al mercat negre, doncs ja sabem que també hi ha moltes coses que no són legals i continuen estant sobre la taula.
Ara, francament, jo recordo que aviam, les carreres de motos, les carreres de cotxes, les pel·lícules, el Parlament...
O sigui, els estudis de ràdio.
La indústria tabaquera, per exemple, les pel·lícules, jo recordo, sí, La pipa de la paz. Sí. Te'n recordes? Els indis i els cowboys... els tesis, i esclar, la pipa de la paz era la que, d'alguna manera, fumant... doncs, d'alguna manera, era un acte de pau.
L'acte de pau.
Sí. Ostres, vull dir, arriba un moment que les campanyes publicitàries les tenien tan ben estructurades...
Bueno, i el Malboro, que verdaderament... el Malboro...
Sí, sí, i arriba un moment que dius, bueno, és que, a més, els estats tenien uns impostos dels tabac, que, bueno, molt importants, eh? Sí, per tant, l'estat és el que d'alguna manera fuma més, en el fons, perquè del tabac que tu compres, no sé si val la pena o sí, hi havia quasi un 20-30%
d'impostos. És que la Seguretat Social també inverteix molts diners en curar aquelles persones que estan malaltes a causa del tabaquisme, no?
Que tenia una font d'ingressos que també l'alinava bé, no?
I tenim autonomies espanyoles que viuen molt del cultiu de tabac, i hi ha molts càrrecs de la governació que depenen de la indústria tabaquera. Sí. I això que tenim un conveni marc que mai l'administració pactarà ni farà res amb la indústria tabaquera. Tenim un marc de l'OMS i ens el saltem en certs llocs, però d'una manera...
Parlem, si voleu, doncs, d'aquest paper de l'Estat en la regulació i també del paper de les empreses tabaqueres. Haurien d'estar més controlades. Jo recordo grans anuncis de tabac, per exemple, Albert, tu que t'agrada el món del motor, no? Doncs sí, en la Fórmula 1 o en diferents esports, doncs molts cotxes anaven patrocinats
Marlboro, Winston,
amb marques de tabac. Sí. Això a dia d'avui ja està regulat. També hem fet grans avenços en el consum de tabac en espais públics. Primer es va prohibir fumar a dins d'establiments. Tothom es va posar les mans al cap. El sector de l'hostaleria deia que s'havia acabat el negoci, quan en altres països d'aquí al costat, per exemple, a Itàlia, on jo vivia en aquells moments, ja es feia i els restaurants continuaven estant plens. I ara arriba en aquest 2024 aquesta voluntat de fer un pas més enllà des del Ministeri i des de la Conselleria de Salut, que també estan alineats en aquest sentit, que es vol posar sobre la taula la prohibició de fumar en espais com poden ser les terrasses dels bars i els restaurants. Hi ha certs sectors que sembla que també posen el crit al cel i sembla que això hagi d'acabar amb els negocis. Creieu que inevitablement s'ha de prohibir fumar en aquests espais i també en altres espais on sobretot hi ha presència de persones joves i de criatures, com poden ser, ja està prohibit als parcs, però a tots els entorns, en zones de pràctica esportiva, doncs no, quan és a l'aire lliure. Hem d'avançar en prohibir fumar en aquests espais per protegir la salut de les persones?
Jo crec que hem de regular. Més que prohibir, hem de regular i hem de buscar solucions perquè d'alguna manera doncs, la gent es vagi conscienciant de que això, en fi, el que passa és que el que no podem fer és que en un moment determinat una persona pugui perdre no diria la virtut, però vull dir que si en un moment determinat posar-se un cigarro, això és molt difícil. Prohibir per prohibir és molt complicat. Ho pot fer a casa i pot fer moltes coses, no? Però, esclar, la regulació sempre té uns límits, no? I aquesta regulació, doncs, suposo que s'ha fet bé, s'ha anat fent, s'ha anat introduint, s'ha de fer més conscienciació, més que regulació, exacte, que no pas res més. I llavors la feina nostra ha de ser això, intentar conscienciar la gent de que, d'alguna manera, doncs, pugui fer una altra cosa. No sé què pot fer, jo, doncs, no sé... jugar a pilota o fer més esport.
A mi m'agrada que parles, la Laia, perquè jo, perdona, aquí diria moltes coses, però jo no vull ocupar tot el temps.
No, jo crec que hi ha un aspecte que és com el factor més social, que és pel qual molta gent comença a fumar, i és com més enllà de si a casa, que també, no? Però, clar, si redueixes els espais de sociabilització on es pot fumar, és més fàcil que hi hagi menys persones que potser ja s'iniciïn al consum de tabac. I després, en el tema aquest de les persones, o sigui, de nens o persones amb malalties respiratòries o així, o sigui, jo me'n recordo, el meu pare és pediatre, i quan era petita ens estàvem molta estona per buscar un restaurant on no es pogués fumar, que n'hi havia alguns, quan, en plan, quan era petita. Llavors va ser com celebrar molt el moment en què ja els interiors ja no... i es va prohibir. I ara ho veig amb els meus nebots, que són molt petits, però que a més tenen un gos. Llavors, clar, no poden entrar moltes vegades, si van amb el gos, a dintre dels restaurants, i a fora es pot fumar. I clar, sobretot quan el petit encara era més petit, o sigui, molt nadó, una vegada van demanar per com fumar, o sigui, per com anava el vent, i una persona fumant, i els hi venia tot el fum, i li van demanar per tot, podies moure una mica, tal... I s'ho va prendre molt malament aquella persona, i és com la consciència també de dir, val, si tu decideixes, però que estàs fent mal, doncs en aquest cas un nadó, vull dir.
Jo crec que, a veure, no és el prohibir, és que el fumador, que jo he sigut fumadora, però no ho sabia, però ara que ho sabem, i agraeixo poder dir-ho aquí, que els mitjans de comunicació també ho feu, no? La gent ha de ser conscient que fa mal, es fa mal a ell i fa mal al costat. I llavors la seva llibertat també ha de respectar la llibertat dels altres. I estic segur que ningú vol fer mal a ningú, però han de ser conscients que fa mal, molesta molt el fum del tabac. Però bueno, ara el fum del tabac aviat deixarà de ser el problema, perquè el problema serà el tabac precalentat. Per això ara la indústria s'està netejant la cara amb el precalentat. Però també amb l'eu de la... el que deies... O sigui, no hi ha, tu has de poder estar en una terrassa d'un bar i poder menjar sense tenir que tragar-te el fum d'un altre. I això, el que fuma ja hauria de sortir-li d'ell, ser conscient que està molestant. Té tot el dret a fumar, però no té dret a molestar ningú. Mm. I no t'hauríem que prohibir-te, tindria que sortir de tu mateix, això. I això és el que fa anys, però no ara. Fa anys que ho estem demanant, però ara tenim una ministra que sembla que s'hi vol posar. Però no t'ho pots imaginar, d'anys que ho estem demanant, que posin l'empaquetat genèric, que augmentin els preus. Espanya és l'estanc d'Europa. És l'estanc d'Europa.
I a més, si vas a la Jonquera, veuràs les files sí, de francesos imaginar, que hi ha als estancs.
I han autoritzat nous... Han autoritzat recentment nous estancs allà. Per un cant... Bueno, no era aquest govern, era un altre. ¿Vale? Amb la qual cosa... Dona molts diners, vale? Dona molts diners. Però ara què passa amb la publicitat? Sí, vam aconseguir la gran fita de que no es fessin publicitat, però Àngela Maria, com que la llei parla del tabac o del cigarrillo i tal, però ara i los vapers, ara tenim les bolses de nicotina, que estan els snus que es posen aquí, i estan sortint...
Estan prohibides en altres estats de la Unió Europea, però aquí
ara ens ha sortit artilugios varios, perquè estan sortint artilugis diferents, que clar, aquests, com que no estan dintre de la llei, doncs els estan anunciant, perquè tu a les fires, als entrobades de joves, veus anuncis de productes de vapers. I és que no ens... Torno al mateix. El problema és la nicotina.
De fet, des de
l'ICO... La nicotina. Ja no és el fum ni el tabac. És la nicotina que ens estan volent ficar perquè seguir ells guanyant diners i tot ho fan, es netegen la cara i sembla que són tamos. I a més contracten científics perquè diguin que van bé, que hi ha menys riesgo. És mentida.
És mentida.
La gran mentida del tabac, del filtre, és amb els papers. El que passa que en el moment que surten, com que no tenim estudis clínics per demostrar que són tòxics, ara ja tenim.
Ja hi ha els primers estudis de l'ICO a Catalunya on demostren els efectes nocius que tenen els vapers, com a mínim a curt termini, perquè els estudis no poden anar més enllà de l'existència i el consum dels vapers. Però
clar, han de passar anys, s'ha d'invertir diners en investigació, s'ha de poder demostrar, Però és que és evident, si ho sabem des de fa anys, és la nicotina el problema.
Per tant, cal una regulació. És a dir, ens passa moltes vegades que la llei va al darrere dels canvis socials. En aquest cas, doncs, ens hi tornem a trobar.
És lo normal. Ja no les lleis han d'anar al darrere dels canvis socials, perquè per davant és molt difícil.
Però es pot ser més o menys ràpid, també, no?
Sí, això mateix. Es pot regular amb molta més acceleració.
Mira, jo cap de setmana, del pont, ens demanaven, ens han donat vista per un real decret que estan ara volent treure.
És un decret. Havia de ser el 2024, sembla que ja no hi serem a temps.
El dia 13, l'últim dia. 50 pàgines de decrets, normes, dificilíssim de llegir. Jo, la meva informe, va dir, home, feu coses que siguin més fàcils de llegir, però també per complir. Però avanceu-se. No parlem del que hi ha, parlem de la nicotina i parlem del futur. Avancem-se, perquè si no, si aconsegueix treure aquesta llei, que tant de bo la pugui treure, ja estarem desfasats. I això frustra molt, Però bueno, hem de seguir.
Sí, jo crec que un dels reptes també és això, limitar i el poder que té la indústria tabaquera. I que crec que es pot fer, vull dir, perquè s'ha fet amb altres indústries, amb el tema del joc i tal, per exemple, vull dir, hi ha molta més regulació que fa anys i ja ho s'haurà encaixat i tal, però vull dir que l'Estat té les competències i la possibilitat de regular-ho i que es pot fer.
És que és un problema de salut pública, no? Vull dir que no és un problema menor, en tot cas.
I que, a més, és una malaltia evitable. Molts càncers i molta malaltia. No m'agrada parlar... Però és que molta cosa es pot evitar.
Sí, el que passa, jo voldria preguntar, no, que tu que ets més expert en això, vull dir, què mata més, la nicotina o el fum? O sigui, la idea dels càncers de pulmó està associada al fum, més que no pas a la nicotina, em sembla, no? Aquí deu haver-hi algun problema en el mèdic, no ho sé. No ho conec, evidentment.
La nicotina és el que t'enganxa, l'addicció, i vas
consumint,
i el fum... La nicotina afecta molt el metabolisme del fetge. Hi ha moltes coses que t'altera. Per exemple, t'afavoreix que siguis més... Tot el metabolisme del sucre te l'altera. Altres també. Però, i a més, és tòxica pel cos, la nicotina. Però a més, clar, com que fins ara quasi tot ho introduïm amb cremant unes substàncies, aquí tens molts productes que són tòxics, que són els que inhalaves més els que exhales, que és això el que contamines els altres. També hi ha nitrosamines, hi ha productes cancerígens en el cigarret. Evidentment, en el vàper no n'hi ha tants. Però per això que dic que al final el fum no serà el problema. El problema és que tenim gent enganxada a un producte que també és tòxic. T'altera el sistema...
immunològic, també.
No, immunològic, cardiovascular, sobretot. Sí. I hi haurà altres patologies, no? Els vapers també estan provocant moltes lesions i càncers
vocals.
L'escalfor, no? És lògic posar-te coses que cremen.
Nosaltres, per exemple, allà a l'Ateneu tenim una fumada de pipa lenta.
No? Sí, per llavors, festa major.
Clar, no, per festa major. No, llavors, clar, no els hi pots dir no els fumis aquí a l'exterior perquè tenim...
Et diré que és tema de debat aquest acte de festa major també,
sí.
Sí.
No, la veritat és que hi estan allà parlant i fumant i s'ho passen bé i arriba un moment que dius, ostres, clar,
poden menjar olives,
no els hi pots dir que això va malament perquè tenen una mena de cultura de la relació d'així que està basada en la fumada de la pipa, no? Però suposo que també doncs, de portar nicotina, deu tenir molts problemes... Però clar, com els hi prohibeixes a aquesta gent? Com els hi dius que no? És un acte social, diríeu, no?
Hem d'anar ensenyant, respectant, i que la gent
per ell mateix decideixi. Però sempre hi haurà gent que d'alguna manera fumi... Hem d'intentar reduir al màxim, i sobretot que no afectin els altres. Que si afecten un... I escolta'm, tu, si et vols suïcidar, doncs escolta'm, però no facis que els altres tinguin el problema.
Sobretot respectar
els altres. Jo tinc un amic que fuma dos paquets diari.
Pobre.
Dos paquets diari.
Pobre.
I et moriràs d'un enfisema pulmonar, una cosa així. I passa per la pantalla i no està malament. Hi ha gent que suposo que li afecta més que altres. El fumar, hi ha molta gent que li afecta molt més que altres. A mi m'afecta molt el fum, segur. En canvi, amb ell... Ostres, no li afecta. Evidentment que suposo... Ara té la meva edat. I fuma des de fa molts anys, I dic, ostres, no sé com encara no t'has mort, li dic.
No li diguis això, però ell diu,
escolta'm, si et deixem, jo disfruto i estic tranquil, està dinant i se'n va al primer plat a fumar. El segon plat també se'n va fora a fumar.
Aquest amic que
bueno,
es perd molts sabors, molts plaers, i a més està tirant però molts diners.
No, no, sí, però com li dius? Jo li he dit no sé quantes vegades, els amics li diem.
És un addicte.
És una persona que és addicta.
És addicta.
No?
És,
igual
és
addicte, que qui ho és a l'alcohol, qui ho és igual a altres substàncies.
Diu, bueno, li vaig dir, escolta'm, si et vols doncs suïcidar, perfecte, estupendo, doncs, amb aquesta manera, però vull dir, no em pots dir.
Mira, aprofito, Àlvar, i que la Montse segur que ens pot ajudar. Per no ser tan pessimista, sí que és veritat que el consum de tabac es va reduint a poc a poc. A Catalunya hi ha xifrats 1,5 milió de persones fumadores, ho són més els homes que les dones, un 67,7%. Afortunadament, moltes d'aquestes persones, en algun moment o altre, no sé si estareu d'acord amb les persones que fumin al vostre entorn, hi ha un moment que la persona que és addicta, que fuma, diu, ostres, no? Soc conscient que això em costa molts diners, per parlar de la vessant econòmica. És veritat que això m'afecta la salut i és veritat que té unes conseqüències socials. Si jo no puc estar mirant una pel·lícula, per exemple, per un cas d'un amic, una pel·lícula de 3 hores, doncs li fa mandra anar-la a veure perquè no pot fumar durant 3 hores i sortir del cinema, home. No? Fa de mal fer. Vull deixar de fumar. Tenint en compte que és una addicció i que no és una decisió que es prengui com em poso un jersei de color vermell o un jersei de color blau. Hi ha prou eines per ajudar les persones que volen deixar de fumar des de la Seguretat Social, Montse?
Ara sí, però ha costat molt, Ha costat molts anys.
Tenim en compte que és un problema de salut pública.
Era un problema, número 1, de salut pública. És que el problema és que molts sanitaris encara no pregunten al pacient si és fumador o no és fumador, que és el primer que hem de fer. Invitar-li a que deixi de ser-ho. És un consell mínim. Que això ja fa. I han de ser exemplars.
A mi sempre m'ho han preguntat,
Però hi ha molta gent que encara no ho fa.
Jo he anat a la sanitat al CAP i així, sempre ets fumador, sempre m'han de...
Bueno, per fi vam aconseguir, ara just quan la pandèmia, que es financés per la Seguretat Social el tractament. Però alerta, tots sabem que deixar de fumar és un procés de recaigudes acceptables, no és fàcil deixar de fumar.
I és una decisió que s'ha de prendre conscient, entenc, també, no?
I t'has de ajudar, i ho has de demanar implicació de la família, i tothom... No sé, és un procés que s'ha d'acompanyar la persona, Hi ha gent que ho pot fer sol, però millor si ho fas acompanyat. I jo, ara, soc crítica amb l'administració, només permet un tractament a l'any. I no és veritat. Tots sabem que deixar de fumar implica reincidències, recaigudes. No. I no pots penalitzar una persona perquè recaigui. És que no podem... Jo no vull penalitzar ni criminalitzar el fumador. És un pacient, és un malalt. És un malalt crònic, és un malalt addictiu. L'hem de cuidar, l'hem d'ajudar. Com tu cuides el teu amic, que li dius no vull que em moris, perquè en el fons el que vols és que no es mori el teu amic.
Clar,
li dius
no,
que...
of course. Bueno, si m'ho demana, potser l'ajudaré,
Ara tenim tractaments. I funcionen.
Funcionen?
Funcionen. I són segurs. I tenim professionals bons. Aquí a Sant Cugat també tenim diverses persones, metges, que ho fan i ho fan molt bé. I deixem que anomeni la doctora Esther Valle, que perquè forma part de la meva junta de l'ESCAT. Però també hi ha més, I avui estaré amb l'Esther Valle. I fa anys que estem fent això i s'està deixant de fumar, la veritat.
Ens queden 2 minuts i mig. M'agradaria que cadascú poguéssiu fer un apunt de per on creieu que passa la solució. Entenem que no hi ha solucions màgiques per solucionar l'addicció al tabac, ni que traurem nosaltres l'entrellat per eliminar-lo dels nostres carrers, no? És regulació? És educació? Què és, Àlvar?
Jo diria que, de fet, és la conscienciació de la gent que d'alguna manera ens entengui que fumar és un acte social, però és un acte més social no molestar els demés.
Exacte.
Per tant, hem de dir, com que d'alguna manera doncs prioritzo no molestar els demés, jo d'alguna manera no fumo per no molestar els demés. I això és d'alguna manera... I les campanyes han d'anar per aquí, no prohibir per prohibir, sinó que d'alguna manera dir, escolta, una cosa, que tu estàs fent mal als demés. Com que estàs fent mal als demés, a mi m'és igual tu, però com que estàs fent mal als demés, com a mínim prioritza els demés. Llavors això necessita una certa generositat per la part del fumador, és evident.
Laia.
Jo me'n recordo, quan estava a tercer d'ESO, que ens van venir a fer una xerrada una setmana abans de les festes del poble sobre l'alcoholisme, en què ens van explicar exactament, bueno, la part científica, de manera que qui decidís beure va fer-ho amb una decisió informada, en tot cas. Pues, no recordo cap xerrada del tabaquisme, no sé si ara es fan, però uh-huh. que seria, pues, això, les coses, informació i educació.
Montse.
Exacte, respecte als altres, formar amb el respecte i que la gent esculli lliurement. Però mireu, em dic que hi ha el 25%, no?, per fer un número rodons, que fumen. ¿Vale? Davant de... Un
xic menys.
O posem la quarta part. Davant d'una terrassa, una quarta part mana sobre el resta.
Sí, això al voltant del 25%.
Això és minoria. Mm. Per tant, per respecte, aquesta minoria, que té tot el dret a fumar, però no té cap dret a molestar el 75%. Wow.
Sí. Per ser positius, el 2022 eren el 33%, som el 25.
Som el 25, sí. Ah. Però s'està fent coses. S'està fent
a veure
coses,
si a poc guanyant, a poc, no?, amb aquesta pedagogia, amb aquesta educació, doncs anem
respecte.
Avançant. I màxim... també amb aquestes prohibicions en l'espai que tots compartim, no?, i que si un bé té el dret de fumar, doncs els altres també tenim el dret de menjar sense que ens tirin el fum a la cara, que és prou desagradable.
I que no ens contaminin el planeta, ni els carrers, que estan plens de borilles.
Àlvar, Laia, Montse, moltíssimes gràcies.
Molt bé.
Fem gràcies. Aquest diagnòstic del tabac. Segur que en seguirem parlant més endavant. Moltíssimes gràcies.
Helsin Sant Cugat, el teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
Club Helsin Sant Cugat, un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.
Agafar les seves bicis i animar-los. Ja estan a punt per descobrir-ho tot. A Occident esteu ben assegurats amb les nostres assegurances de salut perquè ho aconseguiu tot, tot i tot.
Occident et desitja bones festes.
Cinema a la xarxa, com el seu nom indica, és un programa de cinema. Però no és un informatiu de cinema. Cinema a la xarxa parla de la vida. I el cinema reflecteix la vida.
Cinema a la xarxa, amb en Víctor Alexandre.
A Sant Cugat, Braseria La Bolera, el restaurant braseria situat al vell mig de la ciutat. Més de 20 anys oferint la més alta qualitat en tots els seus productes, en amanides, carns, verdures, Braseria La Bolera. Amplis menjadors per a celebracions familiars, batejos, comunions, casaments, Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen. Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir. Telèfon 93 674 1675.
Aquest Nadal, vine a fer les teves compres al Sant Cugat Shopping Centre.
Troba tot el que necessites per sorprendre els teus familiars i amics i gaudir d'unes festes inoblidables. A més, diverteix-te amb les nostres activitats màgiques sota el lema Dolç Nadal del 13 al 23 de desembre, on trobaràs...
Pista de gel.
L'arribada del Pare Noel.
Ruleta de premis.
Bicicletes solidàries.
Fotocall interactiu.
Trenet virtual del Pare Noel.
Viu un dolç Nadal i fes d'aquestes festes quelcom especial. T'esperem al Sant Cugat Shopping Centre.
Quina és la millor cançó de la història? Descobreixo a Rock and Classics.
A Rock and Classics podràs fer un autèntic viatge en el temps i redescobrir els grans èxits de cada dècada. Els millors discos, les cançons més famoses, la història dels artistes més emblemàtics amb referència al context social de cada època. Sau, AC/DC, Beatles, Police, Loquillo, Bob Dylan, tots els estils més punxats s'uneixen a Rock and Classics.
T'espero el dimarts, a les 12 del migdia, a Ràdio Sant Cugat.
Rock and Classics, amb Esteve Llop.
Viu el Nadal amb el 91.5.
El calendari dels pagesos és un almanac que s'edita a Sant Cugat i que ofereix informació relacionada amb l'agricultura, la pagesia, les tradicions i la cultura catalana des de fa 164 anys. La publicació s'identifica per la seva distintiva roda perpètua a la portada que pronostica la fertilitat del sol de cada any. Un sol que a casa nostra està cada vegada més sec. Per saber de quina manera el canvi climàtic i la sequera han obligat a modificar progressivament el calendari dels pagesos i per descobrir tota la informació que aquest recull inclou, tenim amb nosaltres un dels editors de l'almanac, Joan Tomàs, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Ara dèiem, el canvi climàtic, aquest terra cada cop més sec, aquestes sequeres que cada vegada són més actualitat. Quin és el pronòstic per aquest 2025? Serà fèrtil el sol pels conreus de casa nostra?
Bé, a mi, clar, els anys que és fèrtil o molt fèrtil em fa molta il·lusió comunicar-ho, no? Aquest any 2025, la roda perpètua pronostica un any estèril. El que passa que exactament, com molt bé heu dit, això fa referència a la fertilitat del sol, no a les condicions meteorològiques. Per tant, amb unes molt bones condicions meteorològiques, evidentment es compensa part de la fertilitat, dels cicles de fertilitat del sol, que de fet són els cicles de fertilitat dels microorganismes del sol, clar. Vale? Vull dir, és una cosa molt complexa, aquesta no és tan fàcil,
No és una recepta miraculosa, diguéssim, haurem d'estar pendents de la climatologia i de com avança. Com comentàvem a l'inici, una conseqüència del canvi climàtic és aquesta sequera. Com afecta la manca d'aigua als nostres conreus?
Home, podeu comptar, no? Vull dir, l'aigua és un dels elements fonamentals pel creixement dels, el bon creixement dels vegetals i la fotosíntesi, que és el que al final necessita la planta per créixer. Per tant, afecta moltíssim. Llavors, bueno, a Catalunya tenim la sort de tenir una zona bastant humida i la zona de secà, bona part d'ella, de regadiu, i això ens està salvant una mica. Però, esclar, els últims anys tots sabem que inclús les zones de regadiu han hagut de tancar o de restringir les dotacions dels canals, i això ha afectat molt a la pagesia, i tant.
De fet, han estat notícia i les reivindicacions dels pagesos per tots aquests motius. Si bé hem parlat de la sequera, hi ha altres episodis meteorològics, com poden ser els de vent i els de la pluja. Ara fa poc hem tingut aquesta dana tan virulenta al País Valencià, que entenc que tampoc ajuden a l'hora de la collita, oi?
Evidentment. És que, clar, la gent pensa en la sequera, però és que els pobres pagesos porten una temporada llarga de sequeres, de pedregades, de vent, de tants factors meteorològics contraris que déu-n'hi-do. De totes maneres, jo m'agradaria, si m'ho permeteu, afegir un factor més, perquè, és clar, la meteorologia difícilment podem actuar sobre ella, no? Almenys a curt termini. Però la pagesia s'està queixant molt d'altres coses, com per exemple la gran burocràcia que els està omplenant el temps.
Els ofega.
Clar, exactament. Llavors hi ha coses que sí que les administracions, ho sento que ho digui així, però poden potser actuar de forma més directa i tampoc s'està fent prou, no? I això és el que a vegades també ens sap greu, no? És que els amants de la pagesia i de l'agricultura...
Aquella queixa que diuen els pagesos, no?, que es passen més estona al despatx o sobre la taula i a l'ordinador que al camp o amb els animals, en el cas dels ramaders.
Efectivament, vull dir, s'estan fent moltes reivindicacions també en aquest sentit, no? I aquí sí que s'hi pot actuar potser d'una manera més directa, no?
I tant. S'ha actualitzat d'alguna manera el calendari dels pagesos com a conseqüència d'aquests temes que parlàvem ara del canvi climàtic?
Perdó, si hem actualitzat.
Si el calendari dels pagesos s'actualitza, no?, com a conseqüència del canvi climàtic, sí. Perquè amb 164 anys de trajectòria les coses han anat canviant.
Evidentment, s'ha actualitzat en molts aspectes i tal. El que passa que, aviam, això del canvi climàtic és evident, que està afectant, i qualsevol pagès et dirà que les collites s'avancen, etc. El que passa que aquest calendari, per exemple, hi ha un calendari de fruites i verdures de temporada, suficientment, el rang és suficientment ampli com per abarcar una mica la gran quantitat de microclimes que té Catalunya. Uh-huh. És que, clar, Catalunya té una varietat tan gran de microclimes que has de vigilar molt, perquè a vegades ens truca algun pagès i diu, home, dieu que tal mes encara es produeix tal producte i a casa nostra pues, ja fa un mes que no en collim. Dius, bueno, ja, però és que no té res a veure el Pirineu amb el Delta de l'Ebre, no?
I tant.
Llavors, clar, com que el rang és tan ampli, no hem hagut, potser, de canviar massa el calendari, no?, per exemple, de fruites i verdures de temporada. Però si segueix així s'haurà d'acabar fent, perquè és que, esclar, és que hi ha algunes coses que realment ja no parlem de dies, sinó que parlem de mesos. Uh-huh. O sigui, que hi ha coses que realment està canviant molt. I, a més, el problema que tenim és que també que fluctua molt d'un any per l'altre, endavant i enrere també una mica. I fins que això no s'estabilitzi i no es vegi clar la tendència, també és complicat, És que és complicat, realment.
De fet, fins i tot els cultius entenc que poden anar canviant en funció de com evolucioni el clima, no?
Efectivament. És que al final, exactament, no serà només avançar una collita, sinó canviar de cultius. Uh-huh. És que, vull dir, d'aquí un temps potser hi haurà cultius que els trobarem exòtics aquí, perquè és que no es podran ni cultivar, no? Realment és un problema que no sabem ben bé cap on evolucionarà, no?
Haurem d'estar atents. Tradicionalment, el calendari dels pagesos, com el seu nom indica, estava orientat als pagesos, però malauradament cada vegada n'hi ha menys i, en canvi, per això el calendari segueix venent. Qui més va destinat a aquest recull?
Sí, jo vull fer... Bueno, primer això, qui va destinat? Actualment en venem més en el contorn urbà que el món rural, pràcticament. O sigui... I el qual,
ja s'ho saben els pagesos, el que diu el calendari.
Clar, per una banda ens entristeix perquè és el que dieu, no?, que això significa que hi ha cada cop hi ha menys pagesos, evidentment, però estan agafant un relleu molt fort gent jove i gent urbana, i això a nosaltres també ens alegra, perquè això vol dir que hi ha gent que, si bé no és pagesa, sí que li atrauen aquests temes, que el tema de la natura, de la pagesia, de tot això és un tema que el té més, cada cop més en compte. I després el tema dels horts urbans, o sigui, és que hi ha molta gent que realment li agrada que té horts urbans i que pues, aquest tipus de publicacions també en fa ús, no? I després, no sé, volia dir alguna cosa, però m'heu dit, entre el món urbà i el món rural, no?
Volíem preguntar-li, Joan, si ara que ens parles d'aquests nous lectors, no?, dels horts urbans, si és veritat que la globalització potser ha difuminat més aquesta frontera del que és el món rural del món urbà. Heu aprofitat per incloure contingut més específic per aquest nou perfil de lectors, que no són els pagesos, sinó potser les persones que viuen en ciutats com els horts urbans que ens parlaves?
Oh, i tant. Un clar exemple, per exemple, va ser incloure el que ens el demanaven molt, un calendari de fruites i verdures de temporada, perquè, clar, els pagesos que els has d'anar a dir quines fruites i quines verdures s'han de collir cada mes, no? Uh-huh. Però és que la gent urbana, realment, vam detectar un desconeixement impressionant. Vull dir, gent que encara es pensa que tot l'any podem prendre maduixes o que tot l'any podem prendre qualsevol tipus d'hortalissa i verdura, n'hi ha encara molta, no? I que se segueix queixant de que l'hivern els tomàquets no tenen gust. Clar, és que l'hivern els tomàquets no tenen gust perquè venen d'hivernacles, no venen d'un cultiu natural, no? I ens ha sorprès, doncs, de molta gent que ens ha escrit agraint que hi hagués aquest calendari de fruites i verdures de temporada, no? Vull dir que sí, clar, que ho anem adaptant per aquest tipus de gent.
Hi ha alguna novetat destacada enguany?
Bueno, sempre anem posant... D'enguany, no, però vull dir... Cada cop anem afegint... Per exemple, hem afegit fa dos o tres anys només pues, aquest calendari de paret amb tots els mesos festius. Els articles intentem que siguin totalment d'actualitat. De fet, estem convertint aquest calendari cada cop més en una revista. Perquè, és clar, calendaris n'hi ha molts.
Sí.
Centurals i càlculs d'astronòmics de les sortides i postes de lluna n'hi ha molts. Llunaris n'hi ha molts. En canvi... Uns articles que cada any varien i cada any intentem que siguin d'actualitat, això és el que mantindrà fresca aquesta publicació.
El que marca la diferència, no?, d'altres continguts editorials.
Però és clar, per exemple, tenim publicades unes llistes amb totes les fires i mercats de Catalunya, diuen que és el calendari més complet en quant a fires, mercats, festes majors, però clar, això poques varietats hi ha, només anem modificant els que ens comuniquen els ajuntaments i no deixen de ser uns llistats i prou, no? Però el que realment marca la diferència és això, els articles de qualitat que estem publicant. Per exemple, aquest any hi ha un article sobre les masies, que és un testimoni realment del nostre passat, un testimoni arquitectònic del nostre passat, que és brutal, no? Perquè, per exemple, una de les coses que hem descobert és que existeix un projecte a Catalunya que es diu Projecte Masiaire, d'una fundació que s'ha creat Nas i Terra. I aquesta fundació, precisament el que està intentant és que gent jove que vol fer de masover pugui fer-ho i posar en contacte propietaris de masies que estan enderrocant-se, que s'estan esfondrant, amb gent jove que vol ser masover, realment. I jo i li vaig preguntar a la que ens ha escrit aquest article, que és la Marta... perdona, que ara el nom a mi també és el Marta Lloret. Molta gent la coneix per la caçadora de masies.
Sí, les xarxes socials.
No? Exacte, té una xarxa social molt potent i que està intentant que es renovin i que es conservin les masies, no? I jo li vaig preguntar, bueno, però poca gent jove us deu demanar en aquesta fundació ser masovera. Diu, no, si n'hi ha moltíssim, si no hi ha prou masies. El problema no és que no hi hagi gent jove, el problema, tornem-hi, és el tema burocràtic. És a dir, la de permisos que s'han de demanar per renovar masies, per fer obres, i la de permisos que s'han de demanar perquè una persona pugui fer de masover, és terrible. Són uns tràmits burocràtics i administratius que frenen tot el procés. I que hi ha gent que es fa enrere per culpa de tot aquest procés.
La sequera, el preu de l'habitatge, la guerra a Ucraïna i Gaza, l'aparició fugaç de Carles Puigdemont són alguns dels temes que inclou el judici de l'any, l'escrit que ha fet l'Anaïs Falcó i que obre, de fet, a la revista. Quina diries que és la línia editorial del calendari? S'ha mantingut la mateixa tendència durant tots aquests anys o ha anat variant en funció del moment polític i social?
I tant, si ha variat. Aquest calendari, si agafem els seus orígens...
1861, ens hem de remuntar.
164 anys, eh? Sí. El 1861 va sortir el primer número. Clar, jo tenim fotocòpies, perquè, per desgràcia, no conservem els primers números, però sí que tenim fotocòpies d'alguns d'ells, i eren per llogar-hi cadires, perquè és que eren, a part que eren quatre pàgines i prou, era el calendari i uns quants consells a l'agricultor, però molt allisonadors. Es deia com havia de
el paternalisme, eh?
El paternalisme, però no només el paternalisme, sinó el masclisme, ara que està de moda. O sigui, com havia de tractar el pagès a la pagesa.
Ui, senyor.
Com, quines feines eren aptes per la pagesa i quines pel pagès. Però és que era per llogar-hi cadires, eh? Que ara ens farien riure per no plorar, diguéssim, perquè...
Exacte.
Perquè sabem que estan fora d'època, però és que avui dia serien inadmissibles. Clar, hem passat d'una sèrie d'articles alliçonadors i d'això, es va passar a articles tècnics. I d'articles tècnics, com que avui dia el pagès està molt format, té formació, gràcies a Déu, s'ha passat això, articles d'actualitat que puguin ser interessants per un ampli ventall de públic i molt divers. Vull dir que i tant, s'hi ha canviat moltíssim, moltíssim.
I de tot aquest contingut, Joan, n'hi ha algun que sigui el teu preferit de tota la revista?
Bueno, jo potser per la meva manera de ser vam crear una sèrie de seccions. A mi em fa especial il·lusió una que es diu Millorant el món, no? Per què? Perquè és un article, és un espai que cedim gratuïtament a projectes així d'emprenedoria que tinguin a veure amb l'agricultura, evidentment, que de gent que pugui fer difusió dels seus projectes, no? I han de ser projectes amb un valor o bé mediambiental o bé social. I a mi fa especial il·lusió, no?, veure com doncs, ens agraeix la gent, la gratitud de la gent de dir, ostres, que ens deixeu escriure aquí el nostre projecte i fer-ne difusió, doncs ens fa molta il·lusió. Es diu, concretament la secció es diu Canviant el món, no millorant, però canviant el món.
És un punt d'optimisme, també, que de tant en tant va bé.
I un punt d'optimisme, i tant, perquè és que, aviam, el sector està molt castigat, i és veritat, però jo, parlant amb pagesos, ostres, tenen aquesta barreja, no?, de to pessimista, de que... Però també és veritat que molta
també,
gent...
No?
L'empenta que tenen. Ells sempre diuen, a pesar de tot, és que no ho deixarem, perquè és que és una professió, la millor professió del món, i és que tenen raó. És que sense pagesos tots els urbanites, no sé què faran.
Ai, la sobirania no sé alimentària, farem, si tots hi prestessin més atenció, oi?
Vull dir que, esclar, l'aliment és el primer, i aliments de qualitat, i sense sector primari, el sector secundari i terciari no tindrien sentit d'existir. Vull dir que ens ho hem de plantejar tot això, eh?
Uh-huh. Hi ha una altra secció, Joan, que és especialment divertida o entretinguda, deixa'm dir, que és la de refranys i dites populars. Oh, però, clar, sí. A Catalunya en tenim una pila. Com es fa aquesta tria que surten seleccionades al calendari?
Jo la faig una mica, també faig per temàtiques, per exemple. Si un any el calendari va sobre el tema principal és un determinat, intento buscar
que estiguin relacionades.
Que tinguin relació. Per exemple, un any vaig fer tot una sèrie de l'Eloi Cordomí, el meteoròleg de TV3, ens va fer un article, i aquell any vaig aprofitar per fer tots els rodolins que es basessin en temes meteorològics, no?
Que en tenim una pila, i tant.
Que en tenim una pila, és que no s'esgoten. I llavors ens fa especial il·lusió revifar-los, no?, i publicar-los, i molta gent ens escriu, ah, és veritat, això la meva àvia m'ho deia, no? I no va renyit, gens renyit. Revifar coses del passat amb coses del present. Per això també vam crear una secció que es diu Aprendre de l'ahir, i perquè l'agricultura ha evolucionat molt tècnicament, però és que els nostres avantpassats tenien una saviesa simplement d'observació, que potser el pagès no tenia tants coneixements com ara, però en canvi tenia uns coneixements adquirits de generació en generació que és que no es poden perdre, no?
I en coneixement patrimonial.
També, sí, exactament. És que és un patrimoni que no es pot perdre, de cap manera. Vull dir, això ho tenim claríssim.
Si no m'equivoco, Joan, fa poc més d'una dècada que ets editor del calendari.
Sí.
Jo crec que el teu amor per la pagesia queda palès amb aquesta conversa, però com et vas involucrar i per què amb aquest projecte?
Bueno, a la vida tot a vegades bé, és una barreja entre el que busques, el que et trobes i el que... No? Vull dir, va ser una herència familiar. De fet, això ho portava el meu pare, i evidentment quan es va morir vam haver de fer una decisió familiar, o d'acabar-ho aquí o de seguir-ho.
Uh-huh.
Llavors,
vas dubtar o no?
No, ni mica. Vull dir, jo de formació sóc enginyer agrònom, ja m'agrada molt, ja, si he estudiat això és perquè ja m'agrada molt, no? I sóc el que potser és més pròxim a temes relacionats amb l'agricultura dels germans, no? I vam tenir claríssim que s'havia de seguir, i va ser una mica això, seguir una tradició familiar, més que res.
De fet, en aquesta casa també vam tenir un altre Joan Tomàs, el teu fill, que és periodista.
És veritat.
Per tant, potser el llegat, no? No sé si ja està involucrat en el projecte o al final, des d'un enginyer agrònom a un periodista, escolta, va ben lligat per fer aquesta publicació.
De fet, ja alguna vegada, no només el meu fill, sinó la meva filla, ja m'han ajudat. Per exemple, tot allò de les xarxes socials, que jo per edat sóc una mica més aliè que ells, vull dir, si el Twitter el porto jo, com puc, perquè això és una d'hores i una feinada tremenda, sí. Però Instagram ja és que no em veia ni capaç d'obrir un compte d'Instagram i tal, i llavors el va obrir la meva filla i m'estan ajudant a tirar endavant aquest compte d'Instagram. Vull dir, evidentment, jo crec que els meus fills, com que ho han mamat de mi, aquest entusiasme, estic convençut que el dia de demà això seguirà, segur.
I ja per acabar, Joan, ets optimista respecte al futur de la pagesia a casa nostra, a Catalunya?
Bueno, més que optimista és que tinc claríssim que no es pot acabar. Llavors, és que haurem de buscar solucions. Jo, veient l'empenta dels pagesos, la de gent jove que s'està incorporant, i que cada cop hi ha més conscienciació de que... És que la pagesia ja no és només la producció d'aliments, és que és la vertebració del territori. És que ens hi va els boscos que se'ns segueixin cremant. En el proper número volem parlar, precisament estic buscant col·laboracions per parlar sobre el gran problema dels boscos. És que sóc optimista en el sentit, potser, de que, per desgràcia, vindrà donat per una necessitat imperiosa de que això ha de ser. Hem d'invertir més en el món agrari. I crec que ho acabarem fent per necessitat, per desgràcia, però ho acabarem fent. Uh-huh. I després això, que la gent que s'hi dediqui, sigui molta o sigui poca, és una professió una mica com la meva, no? Com la docència, com la gent que es dedica a la sanitat, són coses vocacionals. I jo crec que no s'acabarà. D'acabar no s'acabarà. El que passa que la gent que hi visqui n'ha de poder viure amb una mica de...
Amb dignitat.
Amb dignitat. Uh-huh. Dignitat. Jo, molta gent em diu, home, els pagesos
com a mínim que cobreixin costos. Com que com a mínim cobreixin costos?
S'han de guanyar la vida.
I que puguin viure, per favor, és que clar, vull dir... I tant. És que no pot ser de cap manera, no?
Doncs per molts més anys de pagesia i per molts més anys del calendari dels pagesos, que ja en van 164, siguin molts més. Joan Tomàs, editor del calendari dels pagesos i Sant Cugatenc, moltes gràcies per atendre el Faves Contades.
Moltes gràcies a vosaltres. Jo ja estic començant ja el número següent. Això és una roda que no para.
Doncs que no pari i de ben segur que en tornarem a parlar des de Ràdio Sant Cugat i Cugat Mèdia. Moltes gràcies, Joan.
Quan vulgueu. Moltes gràcies a vosaltres.
Viu el Nadal amb nosaltres. Cugat Mèdia.
Als 18 anys, no? És que ara tinc que anar a la universitat. Això és...